La Comissió Europea expedienta Espanya per intervenir massa en l'OPA del BBVA al Sabadell. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Procediment d'infracció obert d'Europa contra el govern espanyol per les condicions de l'executiu de Pedro Sánchez a l'intent de compra del Sabadell per part del BBVA, Joan Bota.
Brussel·les hi veu una possible violació de les lleis europees de lliure circulació de capital. Madrid té ara 2 mesos per contestar. El procés no té cap incidència a l'evolució de l'OPA.
Mentrestant, ho hem sabut de fa tot just uns minuts, l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, s'ha donat de baixa aquest matí del Partit Popular. Després, això sí, d'haver estat imputat ahir en una trama de suposada corrupció.
Després d'un mes amb la política espanyola marcada per l'escàndol Santos-Cerdán, el PSOE contraataca avui amb la corrupció contra el PP, aprofitant la imputació de Montoro.
Madrid, Àngels Lafuente.
Sí, Cristóbal Montoro ha fet aquest pas l'endemà de ser imputat com a líder d'una presumpta trama corrupta quan era ministre d'Hisenda en els governs de Mariano Rajoy. Montoro ha comunicat a la direcció del partit que deixa de ser afiliat i el Comitè de Drets i Garanties del PP ha decidit suspendre el procés d'informació sobre aquest cas que, diuen, van obrir tan bon punt es va saber la imputació de l'exministre d'Hisenda. Des del PSOE aprofiten la imputació de Montoro per contraatacar i exigir explicacions a Feijó.
I notícia també d'aquest migdia. El president Salvador Illa i el lehendakari Imanol Pradales han reclamat conjuntament l'oficialitat del català i l'euskera en una carta adreçada als ministres d'Exteriors dels 27.
Un reconeixement que tot apunta que tampoc es produirà demà, que era la pròxima cita de la gent del tema s'arrossega des de fa gairebé 2 anys.
Això mentre estem pendents de la decisió judicial sobre l'ultrasupremacista de Mataró acusat, recordeu, de ser l'instigador dels aldarulls de Torre Pacheco, a Múrcia. Connectem amb Mataró, amb la capital del Maresme, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Doncs, compàs d'espera, aquesta resolució es pot conèixer a la tarda, ja que de moment, segons ens indiquen fonts judicials, el detingut encara no ha comparegut davant de la jutge. Des de 11:45 és el complex judicial. Tampoc sabem a hores d'ara si la fiscalia demanarà que se l'empresoni.
Sobre migració, les comunitats autònomes del PP han tornat a plantar avui el govern espanyol en una reunió convocada per repartir els menors migrants no acompanyats que són a les Canàries.
Ara el repartiment l'haurà de decidir el Consell de Ministres.
I el president de la Diputació de València, el popular Vicent Mompó, declara davant la jutge que el dia de la Dana no va parlar amb el president Carlos Mazón sobre el missatge d'alerta als telèfons mòbils que es va acabar enviant massa tard.
Mompó s'ha desdit del que havia assegurat fins ara i obligat a dir la veritat en ser citat com a testimoni, ha admès que no va saber res del desbordament dels barrancs fins al vespre.
València, Alba Barbosa.
Vicent Mompó continua declarant, porta ja més de 4 hores i ha explicat que les dues trucades que la tarda de la Dana va tenir amb el president valencià Carlos Mazón van servir per passar-li contactes d'alcaldes. Mompó ha afegit que els tècnics eren qui sabien de l'existència del sistema d'alertes als telèfons mòbils.
I de tornada a Catalunya, l'ANC ha presentat avui la manifestació de la Diada amb la reclamació d'un front comú als partits independentistes i l'exclusió d'Aliança Catalana.
En plana política, el Catalunya migdia d'avui també us explicarem les crítiques internes que ha provocat a Esquerra Republicana el que dins el partit es viu com una falta d'ambició o de resultats del govern de Salvador Illa a l'hora de pactar amb l'Estat el nou finançament singular català.
Faltin 20 minuts per arribar a les 3. Com sempre, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Hansi Flick reconeix que la situació de Ter Stegen es complica.
En una conversa amb els periodistes a l'entrenament d'aquest matí, el tècnic del Barça ha admès que el cas del porter alemany és complex de resoldre. Amb el Roger Bus explicarem alguns dels detalls d'aquesta conversa. També ha dit que li agradaria tenir una plantilla més curta i que, per tant, s'haurien d'accelerar algunes sortides. I protagonisme pel jugador de l'Espanyol, Ramon Terrats, que avui passarà pel Tot Costa. I en ciclisme, parlarem del Tour de França, que arriba avui als Pirineus amb Ben Hele com a líder.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs millor que fa un quart d'hora, perquè han retirat els vehicles que han tingut una topada múltiple a la P7 a Sant Cugat del Vallès en direcció sud. Encara queden, però, trams a lentitud des de Santa Perpètua de Mogoda, cada cop més intermitents. Afecta encara al lateral la B30 de Barberà a Bellaterra i també hi ha cua a la B30 en direcció Girona a causa d'un camió avariat. La ronda de dalt, tot el dia aturada per les obres que tallen un carril entre Vallcarca i Vall d'Hebron. Hi ha cua de Roquetes a Vallcarca en direcció Llobregat i des de Pedralba Ribes en sentit Besòs. La ronda litoral en congestió de zona franca a Montjuïc en sentit Besòs i de Diagonal Mar a la Barceloneta direcció Llobregat. I el transport públic encara trens fora d'horari a l'R3 de Vic a la Tour de Querol per l'averia aquest matí d'un comboi en aquest tram. La línia R4 manté els retards de fins a 30 minuts als trens amb origen Sant Vicenç de Calders per les obres del corredor mediterrani que limiten la velocitat.
Doncs hi ha molt moviment pel que fa a la mobilitat. Em sembla que n'hi ha menys el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
És molt més fàcil de resumir, perquè, Enric Agut, bon dia.
Bon dia, Òscar.
Diem que fa calor.
Sí, calor o molta calor i sol. Bàsicament tenim sol. També és veritat que hi ha alguns núvols baixos per la humitat a la costa de Tarragona, al Camp de Tarragona, també alguns a l'àrea del Delta de l'Ebre. També poden créixer algunes nuvolades al Pirineu, però avui no, sembla que avui no hi haurà ruixats. Avís per calor, això sí, el que tenim és molta calor. Calor intensa i un avís a quatre comarques, de Ponent, el Segrià, Garrigues, Pla d'Urgell i la Noguera. Hi ha aquest avís de calor. Poden arribar o apropar-se als 40 graus, molta calor, també moltes poblacions interior al voltant dels 35 o una mica per damunt. A la costa, molta xafogó i l'excepció és l'àrea de Cap de Creus, on ha fet una mica tramuntana i la humitat aquí es mantenia a ratlla.
Gràcies, Enric. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Brussel·les obre un expedient d'infracció a Espanya per haver posat condicions a l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell. La Comissió Europea considera que les lleis espanyoles que permeten la intervenció de l'executiu en operacions com aquesta violen el dret comunitari i demana al govern espanyol que esmeni aquestes lleis si no vol acabar denunciat a la justícia europea o multat. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia.
Per tant, és una decisió que no afecta directament l'operació, sinó més aviat a la legislació espanyola que la regula.
Sí, és que Brussel·les, OPA, a banda, considera que el fet que les normatives bancària i de competència espanyola atorguin al govern espanyol poders il·limitats per intervenir en aquestes fusions i adquisicions de bancs contravenen normatives i principis europeus. Segons la Comissió, els reglaments bancaris de la Unió Europea determinen que només el Banc Central Europeu i les autoritats de la competència de cada país poden pronunciar-s'hi, no els governs, com ha fet l'espanyol, que ha exigit al BBVA mantenir la independència del Banc Sabadell durant almenys 3 anys per preservar, diuen, l'interès general. A més, l'executiu comunitari considera que les restriccions vulneren la lliure circulació de capitals.
I exactament què és el que demana concretament la Comissió Europea al govern espanyol?
De moment, Brussel·les ha enviat una carta formal a Espanya en què li demana que faci canvis legislatius per corregir-ho. Li dona 2 mesos per contestar. És un primer pas en un procediment que més endavant pot acabar amb una denúncia davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i amb una possibilitat encara més llunyana que s'acabin imposant sancions econòmiques. Abans que això passi, s'han d'esgotar, però, diversos passos previs que donaran l'oportunitat a Espanya d'esmenar, com dèiem, aquesta legislació. Brussel·les ha activat el procediment d'infracció després de gairebé un any d'intercanvi informal d'informació amb el govern espanyol, amb el qual la Comissió Europea no ha aconseguit els canvis legislatius que volia.
I la primera reacció del govern espanyol ha estat la de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha defensat l'actuació de l'executiu espanyol.
El gobierno de España lo que está haciendo es defender los intereses generales de nuestro país. Está protegiendo a nuestro país del elevado riesgo de concentración bancaria que tenemos. Riesgo sistémico. 2. Está protegiendo nada más nada menos que a los trabajadores y trabajadoras de la banca en nuestro país. Estamos protegiendo a los consumidores y consumidoras en nuestro país. Por tanto, el gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer.
Més coses. Ho hem conegut fa tot just uns minuts. L'exministre Cristóbal Montoro es dona de baixa del Partit Popular poques hores després de ser imputat. Un jutjat de Tarragona el situa com a líder d'una suposada trama corrupta que hauria impulsat lleis per beneficiar empreses gasistes. El PP intenta rebaixar el cas i centrar tots els retrets en els casos de corrupció que envolten el PSOE, mentre que els socialistes exigeixen explicacions als populars i acusen Núñez Feijóo de no donar la cara en aquest cas de Montoro. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Menys de 24 hores ha tardat Cristóbal Montoro a reaccionar i comunicar que deixa de ser un afiliat més del partit. Una decisió que referma l'estratègia dels de Feijóo. Els populars es desvinculen de la imputació de Montoro i eviten entrar en més valoracions. Elías Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica del Partit Popular.
Parece, estamos viendo, que se muestra preocupadísimo por la imputación de un ministro que ejerció como tal hace más de 7 años. y que no tiene ninguna vinculación laboral con el equipo del presidente Feijóo ni con el Partido Popular actual.
El PSOE aprofita la imputació de Montoro per contraatacar. El ministre Òscar López i la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, exigeixen explicacions a Feijóo.
Por eso digo que da vergüenza, vergüenza. En el Partido Socialista, al mínimo caso que ha habido, se ha actuado con contundencia. Y hemos escuchado verdaderas burradas por parte del Partido Popular. ¿Y hoy dónde está Feijóo? Hoy no tiene rueda de prensa, ¿no? Hoy no tiene declaraciones, ¿verdad? Hoy no tiene nada que decir.
Lo que corresponde al señor Feijóo, al señor Moreno Bonilla, rendir cuenta de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en los tribunales con tantos y tantísimos altos cargos, porque presuntamente se han desviado de una conducta legal y han utilizado su influencia para favorecer determinados intereses.
Fons socialistes afirmen que l'estratègia del PP no ha canviat, l'acusen de tapar els casos de suposada corrupció i recorden que els dos ministres d'Hisenda populars, Rodrigo Rato i Cristóbal Montoro, han acabat imputats i el primer castigat amb anys de presó.
I una altra notícia que hem conegut també fa tot just uns minuts. El president de la Generalitat, Salvador Illa, juntament amb el Lendakari i Manol Paradales, han enviat una carta conjunta als ministres d'Exteriors de tots els estats de la Unió Europea per tal de demanar que el català, el basc i el gallec siguin reconegudes com a llengües oficials de la Unió Europea. Demà, els ministres dels 27 tornaran a tenir damunt la taula l'oficialitat d'aquests tres idiomes, Raül Flores.
En l'escrit, Illa i Paradales asseguren que ha arribat el moment de culminar el reconeixement de les llengües cooficials i que es tracta d'una petició de justícia lingüística amb un amplíssim suport social. Els presidents de Catalunya i del País Basc també es pregunten si es pot justificar que una Europa que es basa en principis de diversitat acabi imposant la màxima de reconèixer només una llengua per estat. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha defensat l'escrit en declaracions a 3CAT després de reunir-se a Madrid amb el ministre José Manuel Álvarez.
Jo crec que s'està fent forat. És evident que cada reunió el nucli de països que encara tenen preguntes, que encara tenen dubtes, es va reduint. Aquesta és una manera molt típica, diria, de treballar els temes a la Unió Europea. S'aconsegueixen doncs, a poc, a base de reunions, a base de molta feina diplomàtica prèvia a aquestes reunions, i, per tant, jo imagino que doncs, demà també veurem un altre pas endavant.
Una carta que arriba poques hores abans de demà que els representants dels 27 estats europeus es reuneixin divendres al matí a Brussel·les per tornar a debatre sobre l'oficialitat del català. És el tercer cop que ho fan, l'últim va ser escassament fa 2 mesos, i encara hi ha diversos països, com ara Alemanya, que recelen del reconeixement de les tres llengües de la Unió.
I continuem molt pendents de la decisió judicial sobre un líder ultra detingut dilluns a Mataró, al Maresme, acusat de fer proclames que incitaven a apallissar magribins a Torre Pacheco, a Múrcia. Té 28 anys i se'l considera un dels caps del moviment supremacista Deport Them Now. Anem cap als jutjats de Mataró. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a les portes dels jutjats de Mataró som nombrosos els mitjans de comunicació que esperem aquesta resolució que potser no arribarà fins a mitja tarda. I és que, segons ens han indicat fonts judicials, ell encara no ha comparegut davant de la jutja de guàrdia per bé que és dins del recinte judicial des de 11:45 del migdia. La Guàrdia Civil li atribueix el delicte d'odi, com deies, a través dels canals de Telegram que Interior, el Ministeri, ja va tancar. Doncs es llegien expressions com anem a la cacera de magrebins. Una persona, un detingut que té antecedents per violència de robatoris, i estafa i que està habilitat per fer de vigilant de seguretat o escorta, tot i que de moment es desconeix si està treballant en alguna empresa. A aquesta hora la Fiscalia tampoc informa de si demanarà presó per aquesta persona, ja que els requisits legals hi són, el risc de fugida, destrucció de proves o reiteració delictiva. Per tant, incògnites obertes, ja que la investigació de Torre Pacheco la porta un jutjat de Múrcia i no es descarta que també se'l pogués traslladar. De fet, encara està aquí la furgoneta de la Guàrdia Civil que l'ha portat fins a Múrcia.
Doncs precisament, per aquests fets de Torre Pacheco, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, acusa l'extrema dreta d'atiar el racisme i la xenofòbia a partir de dades falses, Miquel Jarque.
Ha recordat que entre el 2011 i el 2024 la immigració va créixer un 54%, mentre la criminalitat ha baixat 7 punts a tot l'estat.
Son actitudes inadmisibles que han crecido en los últimos años alentadas por el anonimato en las redes, pero también por políticos irresponsables, por auténticos pirómanos que son los primeros en alentar la confusión. Creen que solo en medio del caos obtendrán rédito político. Solo se sienten cómodos chapoteando en el estercolero.
Pel que fa als delictes d'odi, el ministre ha avançat que l'any passat es van reduir un 14% a tot l'estat. Segons Marlaska, el racisme, la xenofòbia i la islamofòbia són els delictes més nombrosos en aquest àmbit. Són declaracions en el marc de la Comissió Extraordinària de Seguiment del Pla contra els delictes d'odi convocada després dels fets racistes a Múrcia.
I el govern espanyol preveu començar a finals del mes d'agost el trasllat de menors migrants de les Canàries, tot i el bloqueig del Partit Popular a la conferència sectorial d'avui, que ni tan sols s'ha pogut celebrar. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha dit textualment que, tot i el xou del Partit Popular, el reglament s'aprovarà en el pròxim Consell de Ministres i el repartiment es farà, Mar Riera.
Rego ha lamentat que és l'enèsim bloqueig en l'últim any i que és una falta de respecte per les comunitats acollidores i un atac als drets fonamentals dels menors que estan en una situació de crisi humanitària. Justament avui tenien previst aprovar un crèdit ordinari de 22 milions d'euros i no s'ha pogut fer.
Les deudas racistas de Feijóo con el señor Abascal las van a pagar las personas que viven en Canarias, las personas que viven en Ceuta, las personas que viven en Melilla y las personas que viven en Islas Baleares, porque no vamos a poder transferir este recurso que debía ser aprobado en la reunión que teníamos convocada para hoy.
Actualment hi ha uns 3.900 menors immigrants no acompanyats a les Illes Canàries. Catalunya no n'hauria d'acollir cap, però s'ha ofert a tindre'n una trentena, mentre que Andalusia, amb prop de 700 menors, i la Comunitat de Madrid, amb 650, serien les comunitats que n'haurien d'assumir més, unes xifres encara però provisionals, ja que caldrà arrestar els menors sol·licitants d'asil que passarien a dependre directament dels recursos de l'Estat.
I la Comunitat Islàmica de Piera ha convocat per demà al vespre una manifestació a favor de la convivència. Ho fan dies després de l'incendi que va destrossar la mesquita nova i que les investigacions apuntin que l'haurien provocat. El capellà catòlic d'aquest municipi ja ha anunciat que assistirà a aquesta mobilització. Piera, Montse Gené.
L'alcaldessa de Piera i el rector de la parròquia de la població faran costat a la comunitat islàmica demanant la manifestació que aquesta comunitat ha convocat per visualitzar que no hi ha un problema de convivència i que tenen el poble amb ells després de l'atac que va calcinar la mesquita que encara no s'havia inaugurat. El vicepresident de la comunitat islàmica, Said Alushi, diu que els musulmans de Piera viuen amb dolor aquests moments, però no amb ràbia. Diu també que s'han aconseguit fins ara 64.000 euros per reconstruir la mesquita. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Del poble, pues, com jo porto molts anys aquí a Piera, m'estan trucant per telèfon, m'estan enviant un missatge per a poder aportar, per a poder ajudar.
El rector de la parròquia catòlica, mossèn Carles Munyit, considera molt greu el que va passar i més si es prova que va ser una agressió.
Jo no percebo que hi hagi un ambient contra la comunitat islàmica, no. Són veïns, són gent que porten ja moltes generacions, són gent treballadora, no? I llavors jo et confesso que no sé identificar, no sé detectar d'on venen aquests conflictes, no?
El que li fa por, diu, és que ara hi hagi qui es vulgui apropiar del tema del racisme i que la inseguretat no la generen els migrants, diu, sinó tot el problema generat pel cultiu de la marihuana, que a la Noia Sud és un problema molt present. L'alcaldessa, Carme González, aquest matí en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, diu que s'actuarà amb contundència si, com sembla, és un atac provocat. Ella insisteix que mai hi ha hagut a Piera un problema de convivència.
Hem volgut transmetre que aquí a Piera no hi ha un problema de convivència. No, per això no vol dir que hi hagi hagut un problema amb un atac, que òbviament que sí que ha passat a Piera alguna cosa, faltaria més. Jo mai he dit que no sigui un tema prou greu.
De moment, els Mossos d'Esquadra segueixen investigant i buscant els possibles autors de l'incendi si es confirma que va ser provocat.
Aquesta hora continua la declaració del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, del Partit Popular, davant la jutge que investiga les possibles responsabilitats per la gestió de la Dana. Aquesta és una de les declaracions més esperades perquè Mompó era al CECOPI, el Centre de Coordinació d'Emergències, la tarda de la Riuada. Ciutat de la Justícia de València, Alba Barbosa.
Vicent Mompó està declarant des de 2:15 del matí i l'interrogatori està posant el focus en les trucades que Mompó va mantenir la tarda de la Dana amb el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Van servir, diu Montpó, per passar-li contactes d'alcaldes de la zona afectada. El president de la Diputació ha negat en aquestes converses que parlés amb Mazón sobre l'enviament de l'alerta als mòbils, una versió que es contradiu amb la que va fer en una entrevista a La Sexta. Vicent Montpó no ha entrat aquest matí per la porta principal dels jutjats i ha esquivat així la protesta d'efectius dels bombers que li retreien retallades al cos. Jesús Gómez n'és el portaveu.
Estamos aquí porque la Diputación nos ha abandonado. Nos dijeron que íbamos a que nos iban a modernizar con la situación de la DANA, que iban a invertir en nosotros, y lo que nos hemos encontrado es una propuesta de incremento de personal a partir de 2027. És una proposta de personal que ja quasi que la tindria que abordar la següent legislatura.
Montpó ha arribat avui als jutjats per tercera vegada després que al mes d'abril la jutge ajornés les dues primeres citacions.
El pacte de finançament singular aixeca crítiques internes dins les files d'Esquerra Republicana. Després del procés congressual convuls de finals de l'any passat, algunes de les figures contràries a l'actual direcció han fet notar el seu malestar i es queixen que no recull, segons ells, l'essència del pacte d'investidura, Marc Teixidor.
Oriol Junqueras, quan va tornar a la direcció, es va haver de fer seu el pacte d'investidura de Salvador Illa, que havia tancat l'executiva sortint i que incorporava el finançament singular per a Catalunya. Dilluns, després que Generalitat i Govern espanyol segellessin l'acord sense que hi sortís en la articular l'ordinalitat, el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, veia el got mig ple.
Avui el que hem escoltat ens sona bé en l'escenificació, però ens falta molta concreció.
I hores després, la primera a criticar-ho en públic va ser l'expresidenta Carme Forcadell, que la xarxa sentenciava una altra pesa de pèl. A la reunió del grup parlamentari de dimarts, segons ha sabut Catalunya Ràdio, diversos diputats van demanar més contundència i, de fet, l'endemà el diputat Josep Maria Jové ja va ser més incisiu a la seva pregunta a la sessió de control a Salvador Illa, però a la mateixa hora Oriol Junqueras anava més enllà.
Lamentem que l'actitud del Partit Socialista impedeixi la possibilitat de que hi hagi una negociació pressupostària.
Això, però, no convenç tothom. Helena Solà, que va disputar la presidència republicana a Junqueras, exigia a les xarxes decidir en assemblea el posicionament del partit. De les mateixes files, el regidor de Sabadell, Gabriel Fernández, acusava la direcció d'acceptar un acord diluït. Altres crítiques internes denuncien aquesta emissora que no s'identifiquen amb els últims acords, finançament i rodalies, i creuen que la direcció del partit no pressiona prou per complir el que es va signar. La direcció republicana assegura que està explicant detalladament el pacte pel finançament, des de la militància fins a les executives territorials, i confien que tots els dubtes sobre l'acord es podran resoldre en aquestes trobades.
Per cert, que el Consell General d'Economistes d'Espanya veu amb preocupació el finançament singular de Catalunya i la possibilitat que s'estengui a altres comunitats. Tot i que falta veure com es concreta, diuen, consideren que aquestes singularitats poden desvirtuar el model. Miguel Vázquez Taín és el president d'aquest Consell.
Cuando empecemos a singularizar, de ahora ya nos han dicho que también se iba a abrir a otras comunidades autónomas, o cabe la posibilidad de abrir otras comunidades autónomas. Si singularizamos mucho, vamos a perder un poco la realidad del conjunto y por tanto, a priori, sin conocer en detalle la plasmación de esa financiación singular para Cataluña, desde los economistas lo vemos con precaución y con determinada preocupación.
Crida de les entitats independentistes a mobilitzar-se durant la diada per recuperar l'orgull de la jornada. Un any més han fet front comú en l'organització de la manifestació. Reclamen als partits independentistes teixir complicitats i animen a la participació, tot i que exclouen Aliança Catalana, Núria Oriol.
Amb el lema més motius que mai independència, la manifestació començarà com sempre a les 17:14 i es celebrarà simultàniament a Barcelona, Girona i Tortosa. Tres missatges a clau per aquest any: protegir la llengua catalana, lluitar contra l'espoli fiscal i reivindicar la nació amb l'objectiu final de ser un estat sobirà. El president de l'Assemblea, Lluís Llach, i d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han deixat clar que l'Aliança Catalana no és benvinguda.
Aliança Catalana, nosaltres estem convençuts, jo almenys personalment, i em sembla que molta gent del que estem aquí, vulnera els drets humans, que avui en dia crec que és la moral democràtica que els ciutadans dels països moderns han de seguir.
Amb la llengua catalana com a vehicle i amb profundes arrels democràtiques capaces de combatre els discursos d'odi i de discriminació que enverinen el relat.
L'exvicepresident del Parlament i exdirigent de Junts, Josep Costa, ha anunciat aquest matí que deixa la direcció de l'Assemblea per crítiques a la gestió i el rumb de l'entitat. 20 membres més de la Secretaria Nacional també han plegat pel mateix motiu.
L'Ajuntament i el Port de Barcelona han tancat un acord per limitar les terminals de creuers, que passaran de 7 a 5. L'objectiu és reduir la capacitat d'acollir aquesta mena de vaixells en un 17%. Totes seran al moll adossat, on es desdoblarà el pont actual i es millorarà la mobilitat a la zona de Montjuïc. Port de Barcelona, Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. 7 anys després del pacte de 2018 entre el port i l'Ajuntament, que va servir per allunyar els creuers del centre de la ciutat i concentrar-los al moll adossat, ara s'actualitza l'acord entre les dues parts amb el compromís de limitar també la capacitat del port per acollir creuers. L'alcalde Jaume Collboni ha xifrat l'impacte que comportarà.
De fet, des de l'any 18 hem augmentat un 20% el nombre de creueristes des del darrer acord que va fer l'Ajuntament de Barcelona. El nostre objectiu ara és reduir en un 17% la capacitat que té el port d'acollir creuers.
Actualment, el port de Barcelona té 6 terminals de creuers i la companyia Royal Caribbean construeix la 7a. Perquè quedin en 5, s'enderrocaran les 3 terminals públiques, que són les més antigues, però se'n construirà una altra, també pública, per atendre, sobretot, un tipus de creuerista que ha descrit el president del port, José Alberto Carbonell.
25% de les escales són vaixells petits, per sota de 1.000 passatgers. És un altre tipus de turisme. No es pot identificar aquest turisme amb la massificació del turisme, perquè demana altres tipus de serveis a la pròpia ciutat i volem donar espai per poder atendre aquests vaixells.
L'acord d'actuacions a 5 anys vista es completa amb una millora de la mobilitat. Es farà un pont paral·lel a l'actual per connectar amb el moll adossat, destoblar-ne el trànsit i millorar l'accés per a bicicletes i vianants. I un corredor pel front litoral de Montjuïc, pel transport públic, taxis, BTCs i bicicletes que connectarà les drassanes amb la Marina del Prat Vermell i resoldrà que qui hagi d'anar del port a l'aeroport no hagi d'entrar a la ciutat.
D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. La proposta de Brussel·les per reformular la política agrària comuna, la PAC, en el nou pressupost comunitari, indigna les organitzacions agràries que ho veuen com una retallada dels ajuts al sector a canvi d'incrementar la despesa en defensa. Si no hi ha un gir, pronostiquen noves mobilitzacions a escala europea. Lleida, Estela Bussoms.
Des de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, consideren que la proposta que ha fet la Comissió Europea representa un punt d'inflexió històric i un atac frontal a la política agrària comuna. Asseguren que la presidenta Ursula von der Leyen ha triat retallar un 22% els fons agraris i multiplicar per 5 la despesa militar. Sentim Joan Carles Massot, de JARC, i Pere Roquer, de Saja, que se suma a les crítiques.
Per l'aposta d'invertir en defensa, pues el sector de la política agrària ha anat perjudicada en aquest sentit.
Si no tenen prou pressupost, el que no poden fer és rebaixar la política agrària comuna. Si ells no tenen suficient capacitat de parar a Donald Trump, el que no podem fer és que els pagesos paguem la factura.
A Unió de Pagesos els preocupa també que amb la nova proposta es traslladen les competències per al repartiment d'ajuts als estats i les regions i temen que Catalunya en pugui sortir perjudicada. Ahir ja hi va haver protestes a Brussel·les i no es descarta que es reprodueixin a tota Europa si la mesura tira endavant.
Anem a la informació internacional. El Regne Unit rebaixarà l'edat de votació dels 18 als 16 anys. El govern britànic pretén que la mesura, existent ja a Escòcia o a Gal·les, entri en vigor a tot el país abans de les eleccions generals previstes per l'any 2029. A altres països europeus, com ara Àustria o Malta, i en alguns comicis també a Alemanya, ja voten als 16 anys. Londres, Coia Ballester, bon dia.
Bon dia. Era una promesa electoral dels laboristes i avui han confirmat al Parlament que la tiren endavant. No l'havien esmentat al discurs del rei quan es concreten les prioritats de la nova legislatura i avui ha sorprès. Per tant, compliran la promesa i a les pròximes eleccions generals, el 2029, l'edat de vot es reduirà a 16 anys en comptes de 18. El canvi forma part de la reforma de la llei electoral i unificarà l'edat a tot el Regne Unit perquè 16 ja és l'edat mínima per votar a les eleccions locals i al Parlament de Escòcia i Gal·les. Ara s'amplia a Anglaterra i Irlanda del Nord. El primer ministre, Keir Starmer, explicava que els joves tenen responsabilitats socials i que, per tant, també han de tenir drets.
Crec que és molt important que els 16 i 17 anys tinguin dret a vot, perquè tenen edat per treballar, per pagar impostos, per cotitzar, i penso que si cotitzes hauries de tenir l'oportunitat de dir en què vols que es gastin els teus diners, de dir cap on ha d'anar el govern.
És el canvi més gran a l'electorat des del 1969, quan es va reduir l'edat de 21 a 18 anys.
I a Síria, el nou president ha promès protegir els drusos i ha ordenat la retirada de les seves forces de la regió del sud del país on viu aquesta minoria. La mediació internacional va aturar els bombardejos israelians contra Damasc, però no frena els que hi ha a la franja de Gaza. Israel hi ha bombardejat l'única església catòlica i ha mort almenys dues persones i ha ferit el rector de la parròquia. Per la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, és inacceptable atacar la població civil i la parròquia de la Sagrada Família de Gaza. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. El president sirià Ahmed al-Shara s'ha dirigit a la nació en un missatge televisat per donar per tancat el conflicte a l'àrea de Suwaida, al sud-oest del país. L'alto al foc firmat ahir entre el govern sirià i les milícies druses, de moment, s'està respectant. Les tropes estatals es van retirar ahir a la nit i van deixar el control de la zona als líders drusos, si bé al-Shara els ha allargat la mà perquè facin un pas per integrar-se definitivament dins d'aquesta nova Síria encara en construcció.
Vull dirigir-me també al nostre poble drus, que és una part integral del teixit d'aquesta nació. Síria mai serà un lloc per la divisió, la fragmentació, la sembra de la discòrdia entre el seu poble. Us asseguro que protegir els vostres drets i la vostra llibertat és una de les nostres prioritats.
Al-Shara fa gestos als drusos després que Netanyahu s'hagi volgut erigir com el seu protector. El líder sirià, de fet, ha tingut paraules dures per a Israel, a qui ha criticat la ingerència constant en els assumptes sirians amb la intenció, ha dit, de crear el caos. Damasc ha estat la quarta capital d'estat del Pròxim Orient que ha rebut bombardejos israelians en l'últim mes i mig, a més de Teheran, Beirut i Sanà. Un capítol a part es mereix Gaza, on continua el degoteig de morts per uns atacs tan indiscriminats que avui fins i tot han afectat l'única església catòlica de la franja. Un atac mortal on ha resultat ferit el mossèn amb qui el papa Francesc va estar en contacte diari fins a la seva mort.
I la justícia francesa ordena l'alliberament d'un militant pro-palestí que porta 40 anys empresonat. El libanès George Abdallah està considerat el reclús més antic en una presó francesa i a Europa per delictes de terrorisme. El va condemnar als anys 80 per complicitat en l'assassinat d'un diplomàtic nord-americà i d'un d'israelià. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. George Ibrahim Abdallah, comunista i cristià maronita, va ser detingut a Lió l'octubre de 1984 quan va anar a demanar protecció a la policia perquè sospitava que agents del Mossad el seguien. Tres anys més tard va ser condemnat per terrorisme perquè una arma trobada a casa seva tenia el mateix calibre que les utilitzades per matar Charles Rey i Yakov Barsimantov, dos atemptats diferents als quals nega haver participat. Però Abdallah és el fundador de les faccions armades revolucionàries libaneses, un grupuscle d'extrema esquerra pro-palestí que va reivindicar 5 atemptats en aquells anys de guerra civil al Líban. La condemna va ser a cadena perpètua, però al cap de 15 anys ja hauria pogut sortir de la presó. Des del 2001, però, se li ha negat 11 vegades la llibertat condicional. L'única vegada que un tribunal hi va estar d'acord el 2013, l'aleshores ministre de l'Interior, Manuel Valls, ho va impedir. Els seus advocats han tornat a apel·lar a la Convenció Europea de Drets Humans per reclamar-ne l'alliberament i denuncien que els Estats Units i Israel, amb la connivència de presidents francesos, han fet tot el possible per evitar-ho. Sortirà de la presó de l'Anmazan el 25 de juliol en un context en què el conflicte que li va portar està més exacerbat que mai. La premsa francesa recorda que ni tan sols els palestins condemnats a perpetuïtat han passat més de 40 anys empresonats.
Passant 2:02, tornem a casa nostra perquè anem amb una informació, i és que un gen que fa invencibles bacteris davant dels antibiòtics es propaga per tot el món. És el que confirma un estudi publicat a Nature i liderat des de la Universitat Complutense de Madrid, que l'ha identificat en 6 països i en mostres humanes, d'animals i del medi ambient. Aquest gen pot significar un problema de salut molt important perquè fa que les infeccions siguin impossibles de tractar a Purificació Barcelona.
Sí, el gen es va detectar per primera vegada el 2003 en bacteris intestinals del Japó. Des de llavors no se n'havia sabut res més i ara aquest estudi el situa en 6 països: Alemanya, França, el Regne Unit, els Països Baixos, els Estats Units i Austràlia. I l'han trobat en mostres molt diverses, la qual cosa confirma que la seva propagació és global. Els responsables de la recerca alerten que el gen està creuant cada vegada més fronteres i que es pot convertir en un greu problema de salut perquè dota els bacteris d'una resistència que fa que contra ells no funcionin ni els antibiòtics convencionals ni tampoc els que s'utilitzen quan tota la resta falla. Bruno González Zorn, responsable de la investigació, ho explicava a Catalunya Ràdio.
Encontramos este gen en una UCI en Holanda, produciendo una epidemia. Este gen es capaz de saltar de esa bacteria en la que se ha diseminado a otras bacterias patógenas que son muy peligrosas en nuestros hospitales. Entonces, esa es la preocupación. Un gen que anula completamente una familia de antibióticos y además es capaz de saltar de una bacteria a otra, de una bacteria a lo mejor menos patógena a bacterias realmente patógenas y peligrosas.
A la investigació van analitzar gairebé 2 milions de mostres bacterianes i van confirmar que el gen actua com un passaport genètic, és a dir, actua com una mena de cavall de Troia i pot saltar entre bacteris que infecten òrgans diferents. Com que normalment aquests microorganismes ja tenen altres resistències, els que incorporen el gen poden provocar infeccions gairebé incurables. Davant d'aquesta amenaça, la recomanació dels responsables de la recerca és desenvolupar noves vies no antibiòtiques per tractar les infeccions i intensificar els controls sobre el mal ús dels antibiòtics.
Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Una altra vegada me n'ha pujat el preu.
Para, no carrega la sèrie.
Vull parlar amb una persona.
Carina.
Si això et sona, el que necessites és calma. La que et dona Adamo. Fibra i mòbil per 19 euros al mes sense pujades. Truca gratis al 1600 i canvia't a Adamo. Fibra, mòbil i calma.
No hi ha res amb més d'orgull que nosaltres sent nosaltres.
Amb tota la nostra creativitat, imaginació i lluita.
Amb tota la transgressió i la valentia.
Amb la nostra manera de fer i de ser cultura.
Amb tot l'orgull. 28J, per una cultura diversa. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Diumenge.
Això que està passant és culpa
teva. Que te'n vagis, hòstia!
Viuràs una nit d'alt voltatge.
Perquè encara que ens faci una ràbia que t'hi cagues, és molt bo al llit.
Una nit més que tòrrida.
Va ser tu.
Una nit roent.
Ei, 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 què fots, tio?
A com si fos ell.
Obre la porta!
Diumenge a la nit, últim capítol de la temporada, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, la gran gala de Com si fos ahir.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
El 31è Manga Barcelona comença a agafar forma. De moment ja es coneix el cartell que ha fet la mangaka Kamome Shirahama, inspirat en el modernisme i amb Gaudí, i els primers autors que seran al Saló entre el 5 i el 8 de desembre. Barcelona, Valèria Obereda.
Un cartell de l'autora d'Atelier of Witch Hat que l'any passat al Manga Barcelona va quedar enamorada de la ciutat i de l'obra de Gaudí, cosa que reflecteix la seva proposta. Sentim la directora del Manga Barcelona, Meritxell Puig.
És aquesta unió que sempre fem de Barcelona, Japó, Catalunya, i a més ho ha fet d'una manera tan màgica com també són els seus mangas.
Dels primers mangakes confirmats en parla Oriol Estrada, assessor de continguts.
Un és Gotanabe, que és un dibuixant conegut per fer adaptacions del Lovecraft, el manga, i després tenim a Nisatoru, que ha fet el manga Windbreaker, que és un manga que està en català i en castellà, i que va dels macarres japonesos.
Una altra perla del Saló serà el concert que faran el 5 de desembre els autors de la banda sonora de l'anime Cowboys Bebop, Yoko Kanno i els Sid Bells.
L'Acadèmia del Cinema Català ha atès 46 persones en els últims 18 mesos per situacions d'abús, d'assetjament o d'agressió sexual en el sector audiovisual i de les arts escèniques. Ho ha fet a través del Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència Masclistes i LGTBI-fòbiques, impulsat per l'entitat. Es tracta d'un increment notable respecte dels anys anteriors, Montse Mas.
Sí, el 2023 se'n van atendre 9 i l'any anterior 8. L'increment s'explica perquè es confia més en el servei, segons la presidenta de la institució, Judit Colell, que destaca la importància de denunciar de seguida.
El contacte amb el servei quan els fets acaben de passar permet una millor reparació i una resposta molt més eficaç per part del sector.
18 de les 46 persones ateses expressen la voluntat d'interposar denúncia, activar protocols interns o fer denúncia pública. Si el denunciat fos membre de l'acadèmia, s'obriria una comissió d'abordatge del cas per aplicar sancions i mesures de reparació, segons la directora de l'acadèmia, Laia Òbvia.
És a dir, no només l'hem d'entendre com un organisme sancionador d'expulsió, no expulsió, privació de participació en activitats, etc., sinó, i sobretot, enfocada a quines són les accions que pot dur a terme per ajudar i contribuir a la reparació de la víctima.
El 82% dels casos atesos s'han donat en el context laboral i els 60 són recents.
El màxim exponent de l'anomenada Grim Dark, o fantasia fosca, l'anglès Joe Abercrombie, enceta una nova saga amb el llibre Los Diablos, que acaba de publicar Alianza Editorial. Una obra estripada i salvatge que està arrasant, tant que James Cameron ha comprat els drets per tal d'adaptar-la al cinema, Montse Camps.
Los Diablos està protagonitzada per un grup de monstres encarregats de salvar una Europa medieval reinventada amb personatges foscos i complexos. I és que les històries d'Abercrombie tenen un estil sinistre que fuig de missatges morals simplistes. Ho explica en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Grimdark is an odd thing.
Grimdark és una rara avis, la fantasia èpica clàssica, Senyora dels Anells i altres llibres d'aquest estil, que a mi m'encantaven quan era un nano. Sí que hi havia un to, es convertien en uns relats moralment molt senzills i jo tenia la sensació que hi havia una llacuna per fer una versió de la fantasia que fos una mica doncs, com els que Sergio Leone va fer amb el western, una perspectiva més moderna.
Abercrombie, que té una escriptura tan trepidant com el seu do de paraula, reivindica així la fantasia èpica.
Escape, yes.
Escapisme, per descomptat, però alhora la fantasia pot ser una mena d'eina per investigar temes actuals molt complexos i molt reals d'una manera que ens ofereix una mica de distància, no?
Actualment està treballant en el guió per la futura adaptació al cinema del llibre, que està tenint un èxit descomunal i ja té més de 4.000 ressenyes a les xarxes.
I abans dels esports us expliquem que aquesta nit comença a Tortosa la 38a edició de la Festa del Renaixement. És una de les importants arreu d'Europa sobre recreació històrica. Els actes duraran fins diumenge. Tortosa, Jordi Barranca.
Bona tarda. Aquest vespre comença la festa amb l'obertura de portes al Portal del Romeu i el paragó de la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Fins diumenge s'han programat 21 espectacles en espais fixos, 32 espais d'actuació simultànies. Destaquen també, entre molts altres, la ja més que consolidada La Taverna di Enrico o la trobada de banderats. Víctor Grau és el regidor de la festa.
Un dels plats forts d'enguany serà la trobada internacional de banderats, que comptarà amb abanderats de 4 països diferents. Els abanderats de Middelheim i Neuburg, d'Alemanya, també de Florència i San Sepolcro, d'Itàlia, i alhora també els de San Marino, així com, òbviament, els abanderats de la ciutat de Tortosa.
En total, una seixantena de grups de recreació històrica de tot el continent europeu participen en el Renaixement.
Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Més problemes per Ter Stegen i el Barça. El porter alemany podria passar pel quiròfan.
Des de fa setmanes arrossega unes molèsties a l'esquena i Ter Stegen està valorant què fer. Ara ho expliquem. La situació de Ter Stegen al Barça cada dia que passa és més complexa. Primer Hansi Flick va reunir-se amb ell la setmana passada per dir-li que no seria el porter titular aquesta temporada. Aquests dies s'ha entrenat al marge del grup, al gimnàs, i ara Roger Arbuzà, Ter Stegen potser s'haurà d'operar.
Sí, és una opció que valora. Les molèsties que arrossega l'esquena les té des de finals de la temporada passada i té dolor. De moment dins del club no saben si això té a veure amb la lesió que ja va tenir també a l'esquena i que el va obligar a passar pel quiròfan en el seu moment, a finals del 2023, i a hores d'ara el jugador valora diversos tractaments, entre els quals hi ha la cirurgia. La setmana que ve serà important, perquè tant ell com el club han de prendre la decisió sobre què fer abans que l'equip marxi a la gira. Recordem que l'equip marxa el dijous que ve, però insistim sobre la taula ara mateix l'opció d'operar-se.
Doncs una situació aquesta de Ter Stegen que Hansi Flick està gestionant en aquests primers dies de pretemporada. Avui els periodistes heu pogut veure part de l'entrenament i heu pogut estar amb Hansi Flick. Com ho veu el tècnic alemany?
Doncs mira, admet que la situació que viu Ter Stegen és delicada en el marc també de la situació econòmica del club i encara més després que hagi arribat un porter com Joan Garcia. Pel tècnic és una gran oportunitat i ha estat una aposta de present i de futur que el club havia de fer. I a banda d'això, Flick reconeix també el que ens ha dit avui, és que té molts jugadors al mig del camp i aquí està encantat, diu, amb el retorn de Marc Bernal. Diu que cal tenir cura després de la lesió, però que l'està veient molt bé amb la pilota i vol reduir la plantilla de cara a la gira. Ara té 35 jugadors, entre els jugadors del primer equip i també als joves. Ell vol marxar a la gira amb 26. Per tant, Flick haurà de descartar jugadors, entre els que no compten per ell i els que han de buscar una sortida. Veurem també el cas de Ter Stegen, si s'ha d'operar, i també els joves, que no tots viatjaran amb l'equip. Més coses de cara a possibles fitxatges. Confia en el club i en Deco. Diu que és un plaer treballar amb Deco, però és conscient de la situació del club i l'entén, i també, en tot cas, està content amb l'equip. Li està agradant molt la predisposició de tothom, també dels joves del filial, a qui té molt presents i a qui vol tenir també molt presents durant la temporada.
Doncs tot això, les sensacions que té Hansi Flick en aquesta pretemporada, en aquests primers dies d'entrenaments, un entrenament on també hem vist Lamine Yamal, l'endemà Arbusà de fer-se oficial que durà el dorsal 10.
Sí, des d'avui ja es pot comprar la samarreta oficial del 10 de Lamine Yamal després d'aquesta significació ahir del seu nou dorsal, també de la seva renovació fins al 2031, un acte a les oficines i a la botiga del Camp Nou, on el vam sentir i on va deixar clar que, pel que fa al pes que pot tenir el 10 de Leo Messi, doncs ell vol fer el seu camí.
Messi ha hecho su camino, yo voy a hacer el mío, y el 10 viene de Ansu ahora, entonces paso de Ansu a Lamine, entonces no tiene nada que ver, yo haré lo mío, intentaré trabajar al máximo, lo daré todo y intentar poner felices a todos los culés que están ahí y a los que están en casa.
I l'Espanyol ja s'entrena a ple rendiment a les instal·lacions de Torremirona, l'Alt Empordà. Aquest matí ha fet una primera sessió, tindrà una segona sessió al vespre. El Sergi Andreu ja ha arribat, és amb l'equip, i, per exemple, has pogut veure com s'han triat ja els quatre capitans per la propera temporada.
Sí, i amb novetats a la capitania, perquè cau el primer capità de la temporada passada, Regi Gómez, que ja no és al club, en el que agafarà les regnes Javi Puado, acabat de renovar. Es mantenen Cabrera i Pol Lozano la nòmina de capitans, com la temporada passada, i a més s'incorpora, i aquesta és la novetat, Edu Expósito, el migcampista de Cubelles, de 29 anys, que va arribar al club ara en fa 3. El sentim.
És responsabilitat, orgull, ser el que representa portar el número 21 aquí, no? Ja ho he fet la temporada passada, però ara sent capità, uns dels quatre capitans, llavors això és un orgull per mi, i intentar defensar-ho, la capitania i l'escut, el millor possible.
I una de les cares noves d'aquest entrenament, d'aquest Espanyol d'aquesta temporada, que encara no és capità, Ramon Terrat, Sergi, el podrem sentir aquesta tarda al Tot Costa.
No ho és, Laia, però qui sap si d'aquí uns anys potser fa bona pinta. Sí, sí, el migcampista català, de 24 anys, perico de naixement i de sentiment, ha parlat als micròfons del Tot Costa, sentirem l'entrevista aquest vespre, entre altres coses, de l'acollida dels companys, del seu vincle sentimental amb l'Espanyol, del tècnic, de la possibilitat de portar el dorsal 21 a la samarreta i dels objectius de la temporada.
La prioritat del club sempre, per mi, sempre serà l'estar tots els anys a primera divisió. Crec que ha de ser l'objectiu prioritari del club, perquè al final és el que et dona, doncs, aquesta estabilitat econòmica que tant el club necessita. A partir d'allà, doncs, tot el que pugui venir de bo i d'il·lusionant, com pot ser, doncs, mirar el més a dalt possible la classificació, doncs no li tancarem la porta, no?
Terrats, per cert, ha confessat que el vestidor no han parlat gens del canvi de propietat fa uns dies, però ha explicat que està convençut que els nous dirigents arribaran amb il·lusions renovades i això serà molt positiu pel club.
I el Girona, mentre espera l'anunci de reforços, segueix aquesta pretemporada que està fent a la Vall d'en Bas, i de moment el que fa públic són les samarretes. Ja hem conegut la primera equipació, Marcos García, la segona, i avui ha estat el torn de la tercera samarreta.
Tota de color blau fosc, alerta, perquè el tema del dia és que no hi ha l'escut del club en aquesta samarreta. Ah. En el seu lloc hi apareix una G, marca de l'orgull gironí, emblema del Girona, una samarreta, un territori, un sentiment, orgull gironí. Aquesta és la campanya que ha fet el Girona per presentar la samarreta, això sí, en col·laboració amb l'artista gironina Jules.
Costa Brava escoltant habaneres, d'alguna manera s'omple el cor. Quin orgull entendre lletres...
Han fet aquest vídeo rodat a Sant Antoni de Calonja amb la Jules cantant Habaneres davant el mar, que és una peça seva. El Girona, això sí, destinarà el 5% dels beneficis obtinguts amb la venda d'aquesta equipació al desenvolupament de projectes vinculats a Orgull Gironí, és a dir, que volen reforçar el compromís del Girona amb la comunitat, amb la promoció del que en diuen identitat local.
Seguim parlant de futbol. A l'Eurocopa femenina, la selecció espanyola es desplaça aquesta tarda a Berna, on jugarà demà contra Suïssa per aconseguir una plaça a les semifinals d'aquesta Eurocopa o del Serra.
Les de Montse Tomé han fet aquest matí l'últim entrenament abans del partit, encara a Lausana. A 2:15 la roda de premsa de la seleccionadora i de la blaugrana Aitana, bon matí. La primera semifinalista de l'Eurocopa femenina és Itàlia, que ahir es va imposar Noruega per 1-2. Cristina Girelli, capitana italiana i millor jugadora del partit.
I think we didn't play how...
Crec que no vam ser capaces de jugar de la forma que sabem a la fase de grups. Em sembla que és perquè vam patir la pressió de passar aquesta fase. Però avui hem jugat millor, hem patit molt i hem lluitat fins al final. De fet, hem aconseguit una fita històrica al futbol femení. Em sento feliç i orgullosa d'aquest equip.
Historic for women's football and I'm so happy and proud of this team.
Avui, segon partit d'aquests quarts, a partir de les 9, Suècia i Anglaterra. Mentrestant, en clau de mercat, atenció, perquè l'Arsenal femení ha fet oficial el fitxatge d'Olivia Smith. La davantera canadenca, de només 20 anys, és la jugadora més cara de la història. L'Arsenal ha pagat un traspàs d'€1.300.000 al Liverpool per ella i supera el 1.053.000 que va pagar el Chelsea per la nord-americana Naomi Girma.
I del futbol al ciclisme, el Tour de França arriba avui als Pirineus amb la primera de les tres etapes que hi ha previstes. L'etapa d'avui s'acaba a dalt del port de categoria especial d'Otacam. Isaac Vilalta, en marxa aquesta etapa, com va?
Mira, una etapa que ha sortit molt ràpida, amb molta calor, a veure si passa factura algú. Falten 109 quilòmetres, s'ha format una fuga inicial molt nombrosa, 52 corredors, és molt gran aquesta fuga. El millor de la general és Carlos Rodríguez, el de Granada, el del Muñécar, a gairebé 6 minuts del mallot groc. A més, Carlos Rodríguez té 4 companys d'equip, és a dir, que aquesta fuga avui pot fer mal. A un minut i mig hi ha el gran grup, on hi ha tots els ciclistes importants de la general, en Pogacar amb problemes mecànics ara arribant per la part del darrere. Bé, al costat del cotxe del metge, de l'organització del Tour de França, però sembla que no li passa res a Pogacar, res greu. Avui encara un port de quarta categoria, un de primera, el Solor, Borders de segona i final a Otacam, un port de categoria especial.
Ara parles de Pogacar, ahir va tenir un bon ensurt, va ser només un ensurt, en principi, si no avança això que ara ens deies, però que va generar certa polèmica l'etapa d'ahir.
Sí, ho veiem, encara la part del darrere del gran grup del pilot, és cert, es va enganxar Tobias Johannessen, una caiguda d'alguna manera provocada, però després van veure un gest de fair play, perquè la resta d'homes importants de la general van aixecar el peu i el van esperar quan Pogacar estava perdent uns 23-24 segons. El propi ciclista eslovès va referir aquest gest.
Ha estat un dia elèctric, des de la sortida fins a l'arribada, i ja cap al final he patit una lleugera caiguda. Vull donar les gràcies al grup del capdavant perquè s'han aturat a esperar-me. Evidentment, la cursa estava més o menys llançada i hauríem pogut guanyar una mica de temps. Per tant, un agraïment a tots els que estaven davant.
Que hi havia diversitat d'opinions, sí que hi havia bastant consens en valorar que s'havia d'esperar als ciclistes eslovè. Per exemple, Enric Mas, el d'Artà, també opinava en la mateixa línia.
És el mejor corredor, ha sido una caída. Además, la carrera, entre comillas, no estaba lanzada para nosotros, para la gente de la general, así que se ha decidido parar. Es una cosa súper normal, pero...
Tobias Johannessen, per cert, va denunciar que havia rebut amenaces a través de les xarxes socials.
Del ciclisme al bàsquet, Darío Brizuela continuarà al Barça fins al 2028. Aquest matí, Audal, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte del jugador basc.
Darío Brizuela tenia contracte amb el Barça encara un any més, però ara l'amplia fins al 2028, amb la qual cosa continuarà en un principi el club blaugrana durant 3 anys més. Brizuela va arribar al Barça ara fa 2 anys, procedent de l'Unicaja de Màlaga, i aquesta darrera temporada és quan ha fet uns millors números, amb una mitjana de 10 punts i més de 2 assistències per partit. L'escorta de Donosti, després de tancar la seva renovació, ha enviat aquest missatge als aficionats del Barça.
¿Qué pasa, culés? Estoy muy feliz de poder decir que he renovado con el Barça otros 2 años más, lo que significa que seguiré en el club 3 años. Y bueno, estoy súper ilusionado, feliz de vestir esta camiseta y sobre todo de poder seguir disfrutando de noches mágicas en el Palau. Así que bueno, os espero los 3 siguientes años con ganas de veros y por muchos títulos. Avui, un abrazo a todos.
Avui també hi ha hagut moviments al bàsquet Girona, que ha comunicat que l'alè francès Yves Pons no continuarà després que hi hagi jugat dues temporades. I d'altra banda, l'alè pivot català Eric Vila, exjugador del Barça i del bàsquet Girona, entre d'altres, firma pel Gran Canària per les dues pròximes temporades.
D'altra banda, aquest matí s'ha fet públic també el calendari de la pròxima edició de l'Eurolliga, que per primer cop comptarà amb 20 equips a la fase regular.
A veure, el més destacat. L'Eurolliga 25-26 començarà el dimarts 30 de setembre amb un partit inaugural que jugaran el Dubai Basketball, un dels nous equips de la competició, i el Partizan. El Barça també s'estrena el 30 de setembre, jugant a la pista del Hapoel de Tel Aviv, que és el vigent campió de l'Eurocup. El primer Barça-Madrid de la fase regular, al Palau Blaugrana, jornada 9, dia 7 de novembre. I a la segona volta, jornada 22, 16 de gener, a Madrid. La fase regular de l'Eurolliga s'acabarà el 17 d'abril. El play-in, que ja es va introduir la temporada passada, del 22 al 24 d'abril. El play-off de quarts de final començarà el 28 d'abril. La Final Four, del 22 al 24 de maig, encara per determinar on es jugarà. També s'ha publicat avui el calendari de l'Eurocup, on hi serà per primera vegada el Baxi Manresa. Els del Bages debutaran a la fase regular l'1 d'octubre. A la pista del Chedevita Olimpia d'Eslovènia la tancaran l'11 de febrer a la pista de l'Hamburg.
I al Mundial de Natació a Singapur, la selecció espanyola femenina de waterpolo ja sap des d'aquest migdia quin serà el seu rival als quarts de final de dissabte. Ricard Isidro.
Serà la selecció dels Països Baixos, que aquest matí ha superat sense problemes Nova Zelanda a la ronda de vuitens de final per 14 gols a 9. La selecció neerlandesa és una de les seleccions més potents i amb millor palmarès del waterpolo mundial femení. Són les vigents campiones d'Europa i van guanyar també el Mundial ara fa dos anys. L'Espanya-Països Baixos de quarts de final es jugarà aquest proper dissabte. Mentrestant, ahir, la selecció espanyola masculina també va aconseguir l'accés directe als quarts de final després de guanyar Hongria per 10 a 9 en un partit èpic, tal com explica el tècnic català David Martín.
Bueno, partit molt dur, al principi ens ha costat molt a l'atac, la defensa d'Hongria ha estat molt, molt bé, tant en el 6 contra 6 com a l'home de menys, però crec que al final l'equip ha tret la garra, hem defensat molt bé l'última part, que és així com es guanyen aquest tipus de partits, per tant, molt content amb la reacció, però bueno, això continua, no ens hem de tornar bojos, estem a quarts de final i ara preparar l'equip, descansar i fer una bona preparació de partit.
Ara l'equip espanyol masculí haurà d'esperar rival per aquests quarts, que sortirà del partit que jugaran demà les seleccions de Montenegro i el Canadà.
Aquest matí ha començat el Royal Portage d'Antrim, a Irlanda del Nord, l'Open britànic de golf. Segurament el torneig de golf amb més història i que enguany arriba amb el focus centrat en un jugador, Rory McIlroy.
I per diversos motius, perquè el vigent campió del Masters d'Augusta està firmant una temporada irregular, manté això sí les esperances dipositades en el torneig que aquest cop es disputa a casa seva, Irlanda del Nord, després de molts anys sense fer-ho. El nord irlandès ve d'una segona posició a l'Open d'Escòcia el passat cap de setmana i tot i que buscava la victòria per firmar un doblet inèdit dit a la mateixa temporada al costat del Masters d'Augusta, va acabar cedint. Es va acabar de conformar diumenge amb la segona plaça. McIlroy té 36 anys, ha tingut dificultats per trobar la seva millor forma després de completar el gran slam de la seva carrera, quan el mes d'abril va guanyar la jaqueta verda a Augusta. Fa un mes reconeixia que no sabia com podria mantenir aquesta motivació, però ara arriba el British Open amb il·lusions renovades. Potser juga al seu favor que el British Open ha tornat a Irlanda del Nord després de 68 anys d'absència.
Segurament no m'he donat prou temps per assimilar-ho tot, però aquesta és la naturalesa del golf professional. Ha estat un any increïble. El fet de ser aquí a Portrush amb la jaqueta verda, havent completat el somni de tota la vida... Sí, vull fer tot el possible aquesta setmana per gaudir de tot el que em passi. Però alhora vull guanyar aquest torneig de golf i estic convençut que sóc capaç de fer-ho.
El torneig ha començat a primera hora d'aquest matí, acabarà diumenge i a hores d'ara el líder és el danès Olesen amb menys 4.
El Mundial de MotoGP disputa aquest cap de setmana les últimes curses abans de les vacances, amb una gran novetat, la tornada del campió Jorge Martín, i una segona, el circuit de la República Txeca, que no era el calendari des del 2020 de Miguel Aguilar.
Començo per Martín, que si ha viatjat i té previst fer una roda de premsa en solitari a 4:45 d'aquesta tarda, no serà per tornar a casa, encara que a hores d'ara no tinguem notícies oficials que hagi superat la revisió mèdica, però hi serà. Moltes preguntes hi ha sobre la seva actitud de les darreres setmanes i com que només parlarà en principi en anglès, sempre serà més fàcil malinterpretar-lo. I d'altra banda, el circuit de Breno ha estat reasfaltat, gairebé 5,5 km d'asfalt nou perquè els pilots puguin gaudir almenys dissabte i diumenge de sol i pista seca. El Mundial no hi anava des del 2020 i aleshores ni Marc Márquez ni Pecco Bagnaia van prendre part en aquella cursa. El Tro de Cervera sí que deu recordar la seva victòria del 19. A la grella actual hi ha força pilots o que no hi han corregut mai o que no ho han fet amb les motos de 1.000 centímetres cúbics. Si el voleu considerar pista nova, que podríeu, aleshores, en aquests casos, Marc Márquez és qui en sol treure d'entrada més rendiment.
El govern vol renovar les instal·lacions esportives a tot Catalunya. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat aquest migdia el pla d'estratègia de suport a la modernització i condicionament, Oriol Domènech.
Amb la previsió d'invertir un total de 120 milions d'euros entre el 2025 i el 2029 per modernitzar equipaments esportius públics que, segons el conseller Berni Álvarez, en molts casos són obsolets i presenten greus deficiències.
Significa la inversió més gran dels últims 20 anys i després jo crec que un exercici de responsabilitat. No? Tenim l'obligació d'acompanyar sobretot el món local, que ha patit molt els últims anys perquè hi va haver una expansió d'instal·lacions esportives i d'espais esportius als anys 80 i 2000, que després, per falta d'inversió, ha requerit que els ajuntaments i diputacions s'hagin fet càrrec d'aquestes actualitzacions, i quan encara cada dia més el nombre d'usuaris està pujant, i això encara degrada més les instal·lacions.
El pla s'adreça principalment a pavellons, camps de futbol, piscines municipals i altres instal·lacions de titularitat pública. Segons el Departament d'Esports, les actuacions prèvies ja han començat en diversos punts del país i els primers resultats s'hauran de començar a veure a partir de l'any que ve.
Doncs fins aquí a repassar l'actualitat esportiva. A partir de les 7 més esports al Tot Costa, amb l'entrevista amb Ramon Terrats, el jugador de l'Espanyol, una de les cares noves d'aquesta temporada, i aquesta informació al voltant de Ter Stegen, que està valorant passar per quiròfan. Tornem demà a la mateixa hora, a partir de les 2, amb el Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.